Bon dia, bona hora, són les 8 del matí, és dimecres 8 de maig del 24, un dia que comença encara amb el cel mig tapat, però això sí, amb cada cop més clarianes i ja hem vist algunes ullades de sol que ens han alegrat molt el dia. Aniol Puigverd, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Joel, què tal?
Anem a les temperatures perquè continuen sent especialment fredes per l'època de l'any.
Doncs sí, ens llevem, per exemple, amb 0 graus a Vall de Núria, 3 graus a Das, 4 a Molló, 6 a Ribes de Freser, 7 graus a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerol, Santa Pau i Campordón, 8 graus a Olot, Mieres, Ripoll, Sant Pau de Segúries i Vic, 10 a Castellfollit de la Roca i Anglès, 11 graus a Girona, 12 a Banyoles, 16 graus a Roses i 18 a Figueres.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Després de les pluges d'ahir, que van ser abundants a gairebé tot arreu, més febles cap a l'Alt Empordà, doncs bé, molta humitat, bancs de boira, fresca, temperatura sota zero, alta muntanya o Pirineu, va tornar a nevar al vespre alguns sectors del Ripollès i de la Cerdanya, poca cosa, però bé, destaquem aquesta pluja amb pedra, amb calamar-se a la comarca d'Osona, sobretot, a Vic mateix tot ben blanc, Roda de Ter, Manlleu, Orís, també cap al sud d'Osona, cap al Brull, van caure 25 litres per metre quadrat a Vic, també al Brull, van caure 20 litres a Canet d'Adri, quantitats de 13 a Olot, 14, 15, per exemple, a Viladrau o a Manlleu. Una pluja, doncs, benvinguda a Osona, tot i que van acompanyada d'aquesta pedra o calamarsa abundant. Per tant, refresca després d'aquestes tempestes, dia de sol i a la tarda nuvolades. Després d'un matí i migdia amb sol, creixeran nuvolades i a l'interior doncs, pot arribar a caure una gota cap a Osona, el Ripollès, ben poca cosa. Avui no preveiem tempestes, no preveiem cap pedregada i els núvols de la tarda a gairebé tot arreu passaran de llarg sense pluja. Les temperatures una mica més altes de dia, més valors per sobre dels 20 o 22 graus. Demà i demà passat anirà pujant cada cop més la temperatura, encara alguna boira matinera, i per tant ja passaríem dels 25 graus a partir de divendres. Destaquem el cap de setmana, que pot ser càlid o molt càlid, amb sol, alguns núvols diumenge, i la temperatura que podria sobrepassar dels 27 o 28 graus ben bé.
L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, reconeix que no hi ha hagut cap problema des de l'arribada del grup de joves no tutelats a Sant Salvador. Ho ha explicat en una entrevista al programa L'alcalde respon d'Olot Televisió. Reixac també ha volgut deixar clar que no li ha agradat gens la manera com es va assabentar de l'arribada dels joves al seu municipi.
Hem d'enviar un missatge de tranquil·litat, que estan aquí des de l'1 d'abril i de veritat que no han comportat cap problema. A mi el que em va molestar una mica és que les formes amb què me'n vaig entrar, no? Me'n vaig entrar primer pels veïns, no pas pel mateix departament.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
És el nostre tema d'obertura d'avui, el dia en què també parlarem de que la Generalitat mana la pressa per renovar 30 anys la concessió de Vall de Núria després del principi d'acord de la setmana passada.
El president de la companyia alerta que hi ha passos administratius per fer i no volen que això passi factura al disseny de les pròximes temporades d'estiu i d'hivern.
Hi ha una sèrie de tràmits administratius que no podem obviar. En el nostre cas, el tràmit més llarg és l'aprovació per part del Departament d'Economia i la Comissió de Patrimoni. Ha d'aprovar aquest conveni. I això li donarem tota la pressa que puguem i farem les trucades que calguin, però se'ns estarem 3 setmanes, un mes i mig.
Oriol Junqueras relativitza les enquestes que pronostiquen mals resultats per Esquerra a les eleccions de diumenge.
Ho ha dit a Olot en un míting on han assistit centenars de persones i en el qual ha recordat que històricament els resultats han estat sempre millors del que es preveia.
Jo sé que totes les eleccions que hem guanyat, i n'hem guanyat unes quantes, les hem guanyat malgrat que les enquestes juraven i perjuraven que nosaltres no guanyaríem. Per tant, com que som uns especialistes en contradir enquestes, diguem-ne, esperem que aquesta vegada també.
Esquerra Republicana ha fet una visita a l'escorxador del Ripollès per defensar la inversió que s'hi ha de fer.
Els republicans defensen la infraestructura com a molt necessària, no només per la tasca, sinó pel suport que dona a totes les petites explotacions ramaderes de la comarca.
L'Anna Targa és la número 5 a Girona.
Estructures com aquestes ja estaven contemplades en els pressupostos que ens varen tombar, però ara sortirem a defensar les estructures de petita i mitjana empresa rural. Això permet que hi hagi molt més relleu generacional, que les empreses que no siguin macroempreses puguin tirar endavant.
L'Ajuntament de les Llosses està treballant a la creació d'una escola pública al municipi. El projecte sorgeix de la necessitat de les famílies del poble que s'han de desplaçar a altres pobles per portar els seus fills a l'escola.
Així doncs es donaria resposta a aquesta demanda i alhora es potenciaria l'arribada de noves famílies interessades a instal·lar-se a la vila.
El regidor de l'Ajuntament de les Llosses és Marc Ràfols.
Això és molta feina, això doncs, hi ha uns requisits del Departament d'Ensenyament que no són pocs, a més són feines que van a llarg termini, però estem treballant per mirar de poder obrir el 25-26. La veritat és que Matamala és un centre que és molt polivalent per nosaltres perquè té la carretera a prop, hi ha espai per aparcar.
Comencen les actuacions de millora de l'entorn del Parc Nou d'Olot.
Aquesta primera fase consisteix a garantir la seguretat de l'espai actuant en l'arbrat i les instal·lacions de la zona. El projecte suposa una inversió de 150.000 euros procedents dels fons Next Generation.
El regidor de Serveis Urbans és l'Aniol Sellabona.
Aquest informe queda més urgents i després es farà un parèntesi quan hàgim solucionat aquestes que són més de caràcter més urgent i després es tornaran a reprendre aquestes feines o aquestes tasques a finals de juny, que és quan podem tornar a treballar amb els arbres i que no els afectem, perquè ara doncs, és el moment de rebrot, no?, de primavera, i per tant ara fem ben bé aquelles que són indispensables, que s'han de fer sí o sí, que s'han començat a fer aquestes setmanes, i les continuarem amb la resta a partir de finals del mes de juny.
L'Ajuntament de Montagut i Oix preveu renovar la tarifa de l'aigua i fer pagar més aquelles persones que facin un consum anormal o abusiu.
Paral·lelament, des del consistori també s'està fent un estudi per tal de fer una normativa d'ús de l'aigua en temps de sequera, a més d'adherir-se a subvencions per poder trobar nous punts de captació d'aigua al poble.
El Lluís Abel és l'alcalde de Montagut i Oix.
Pot ser només elevada pels consums que es consideren normals o que l'Agència Catalana o els organismes internacionals diuen que són els bases que ha de tenir, però sí que pensem que els abusos, els excessos de determinats consums que no es consideren d'ús d'habitatge, aquestes persones o habitatges sí que ho han de pagar.
Sobre la convocatòria per demanar els ajuts de menjador i de transport escolar per al pròxim curs a la Garrotxa.
Es podran demanar fins al 31 de maig i enguany els alumnes que ja ho hagin sol·licitat per al curs actual no farà falta que tornin a presentar tota la documentació.
Aquesta és una de les novetats, ho explica el cap de l'àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, Pep Compte.
Portar presencialment aquí al Consell Comarcal o un cop omplert es pot portar doncs, també doncs, al mateix centre. El que passa que el centre el que fem és que mirem que només siguin els centres de fora d'Olot i els alumnes de l'IAGREDA que venen de... que no viuen a Olot. Vull dir que entenem que la gent d'Olot pot venir fins aquí al Consell Comarcal doncs, a portar-lo.
La síndica de Greuges visita el Ripollès per atendre les demandes i les queixes dels ciutadans i les ciutadanes. La majoria de queixes van lligades amb el funcionament de l'administració, però també n'hi ha moltes lligades a telefonia, gas, llum i, en definitiva, als serveis bàsics. Ho explica la Mireia Viader, tècnica de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.
La Sindicatura de Greuges està oberta a tothom, poden venir a la seu, però per nosaltres és molt important també acostar-nos al territori, per això fem aquests desplaçaments. Aleshores, doncs, qualsevol demanda que tinguin, qualsevol necessitat, estarem encantats de rebre'ls per poder-los atendre.
I avui, en matèria esportiva, un homenatge, i és que es compleixen 50 anys del Sant Pere Màrtir d'Olot. Mig segle de futbol a Sant Pere Màrtir.
El club ha celebrat aquest abril els 50 anys des de la seva fundació l'any 1972. Els olotins han reunit antics jugadors, directius i tècnics del club que destaquen, sobretot, la gran evolució que ha experimentat el club.
Un dels que ja hi era en aquells inicis és en Josep Maria Gundez. Això és el que pensaven del camp.
Va venir el de Coca-Cola a posar l'anunci, va posar el marcador allà aquella punta, em va dir, diu, no sou capaços de jugar-hi mai cap partit aquest camp. O sigui, fes-te una idea de com estava el camp. Vull dir, un camp de rocs a matar, no? Per sort es va equivocar i mira, hem estat aquí doncs, 50 anys.
I avui hem conegut a l'Andrea Torrijo, que és l'única dona que arbitra futbol a la Garrotxa.
Assegura que l'arbitratge femení es continua infravalorant i que les actituds i comentaris masclistes no han desaparegut en absolut. Torrijo demana que més dones s'atreveixin a fer el pas i decideixin de ser àrbitres.
Hi ha reaccions rares, comentaris raros, o sigui, estic jo en el vestidor, em veuen i fan comentaris, ai, és una noia, no sé què, i sí que sento que a vegades tinc menys credibilitat per ser noia. Al principi, molts dels comentaris que jo rebia, era una nena de 14 anys, alguns comentaris com vés a jugar a nines, no pinta res aquí, vés a rentar, dedica't a una altra cosa. Sí que encara ho escoltes, però ja no tant. I si ve d'un comentari és més de mares o noies.
Els tornejos de pàdel i tenis de Santa Eudal han tornat a ocupar les pistes de l'agrupació esportiva del Ripollès.
Els Opens en les dues categories s'han tornat ja un clàssic de les jornades prèvies a la festa major del municipi.
El vicepresident de l'entitat és en Jaume Vives.
Des de l'any passat fem Opens de tenis i de pàdel. Es va començar fent només Opens de pàdel. Des de l'any passat tenim els Opens de tenis i de pàdel. Els de tenis són en categoria individual. Fem tres categories. Categoria sènior o absoluta, la categoria sub-14, que és per nens i nenes de menys de 14 anys, i la categoria de més 55. I pel que fa a pàdels, sempre en parelles i també igual diferents categories en funció del nivell.
I avui a la contraportada tindrem temps de parlar de música, perquè Cabra Boja guanya la primera edició del Jo Toco. Això és l'Ava i el Barto han obtingut un accèssit i tots tres tocaran a les festes d'altura d'aquest any.
En total, en el concurs ja han participat 4 grups musicals diferents i 6 solistes.
El director de les festes d'altura d'Olot és Jordi Serrat, explicant com han anat també les formacions a les quals han hagut d'assistir els candidats.
El que hem fet ha estat buscar professionals del sector i a partir d'aquí els hem començat explicant des de les teories de què és un o el qui és qui, que és un mànager, que és una discogràfica, com funcionen. He buscat una mica això, posar-los, situar-los en una sèrie de coses que ens trobem nosaltres, que treballem cada dia, que a vegades hi ha grups que realment porten molta carrera i no acaben de conèixer una mica tots els papers.
3 minuts, un quart de 9 del matí, ens hi posem de seguida.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Primer punt d'interès, a la Vall de Bianya, l'alcalde Santi Reixac reconeix que no hi ha hagut cap problema des de l'arribada del grup de joves no tutelats a Sant Salvador. Ho ha explicat en una entrevista al programa l'alcalde Respon d'Olot Televisió.
Reixac també ha volgut deixar clar que no li va agradar gens la manera com es va assabentar de l'arribada dels joves a la vall. Diu que abans de l'1 d'abril es va reunir amb totes les parts implicades i que el compromís és que el grup de joves estigui a la casa de colònies fins al 31 de juliol.
Roger Isern.
Tal com ja vam explicar a Ràdio Olot Olot Televisió, des de fa un mes un grup de joves no tutelats està instal·lat a la casa de colònies de Sant Salvador de Bianya. Una notícia que va agafar desprevinguts a molts veïns de la vall. Un d'ells va ser el mateix alcalde, Santi Reixac. Des de l'arribada d'aquest grup de prop de 40 joves, Reixac ha reconegut a Olot Televisió que no hi ha hagut cap problema i ha enviat un missatge de tranquil·litat davant les crítiques aparegudes al poble.
Hem d'enviar un missatge de tranquil·litat, que estan aquí des de l'1 d'abril i de veritat que no ha comportat cap problema. A mi el que em va molestar una mica és que les formes amb què me'n vaig enterar, no? Me'n vaig enterar primer pels veïns, no pas pel mateix departament.
L'alcalde de la Vall de Bianya sí que s'ha queixat en canvi de les formes com li va arribar la notícia. Explica que es va assabentar de l'arribada dels joves no tutelats a la casa de colònies de Sant Salvador gràcies als mateixos veïns.
Allà on venen és una propietat privada del bisbat. Això vull dir que és una casa de colònies que allà i és del bisbat. I vaig parlar amb la propietat i va dir, diu, no hem signat res, diu, però sí que estem doncs, en converses. I a partir d'aquí va ser quan vaig trucar al departament, després sí que ja es van posar en contacte, però clar, això comporta a vegades aquesta mala informació que hi hagi mals entesos.
L'alcalde ha explicat que dies abans de l'arribada dels joves a la Vall de Bianya es van reunir amb les parts implicades. En aquella reunió hi van assistir veïns, monitores dels joves i membres de la Generalitat, entre d'altres. Santi Reixac remarca que el contacte amb les monitores és permanent i que en un mes no hi ha hagut cap mena d'incidència.
Si hi ha alguna cosa sempre estem en contacte i la part principal ja dic que a vegades és amb els monitors que hi ha allà, qualsevol cosa, si fa falta alguna cosa o si ells han de demanar alguna cosa, doncs l'Ajuntament ja estem oberts a fer-ho i hasta d'ahir d'avui jo ara puc dir que no, bueno, és com si no hi fóssim per allà nosaltres.
La quarantena de joves no tutelats instal·lats a la Casa de Colònies de Sant Salvador de Bianya hi estarà fins al 31 de juliol.
La Generalitat mana la pressa. Mana la pressa per renovar 30 anys la concessió de Vall de Núria després del principi d'acord arribat la setmana passada.
El president de la companyia alerta que hi ha passos administratius per fer i no volen que això passi factura al disseny de les pròximes temporades d'estiu i d'hivern. Tampoc creuen que l'estació hagi perdut pistonada i asseguren que els 6 milions d'inversions previstos en la pròxima dècada ajudaran també en temes de sostenibilitat.
És una informació d'en Jordi Altesa.
Després del principi d'acord de la setmana passada entre l'Ajuntament de Queralbs i Ferrocarrils de la Generalitat, ara cal firmar el nou acord que suposa una cessió de 30 anys. La reunió va desllorigar tots els punts pendents i ara comencen una sèrie de tràmits administratius tant per la Generalitat com pel consistori que el president d'FGC demana fer com més aviat millor perquè ara s'està en un llim.
Hi ha una sèrie de tràmits administratius que no podem obviar. En el nostre cas, el tràmit més llarg és l'aprovació per part del Departament d'Economia i la Comissió de Patrimoni. Ha d'aprovar aquest conveni. I això és, li donarem tota la pressa que puguem i farem les trucades que calguin, però se'ns estarem 3 setmanes, un mes i mig. Per l'altre cantó hi ha l'acord de ple de l'Ajuntament, i tots aquests tràmits s'han de fer l'abans possible per poder d'aquí un mes i mig tornar a estar actuant i per tant no posar en perill els projectes, les actuacions del que queda de l'estiu i sobretot de l'hivern vinent.
FGC preveu invertir 6 milions d'euros en els pròxims anys a l'estació de Queralbs. Els primers en l'actual contracte programa són 1,2 milions i la resta en el següent contracte. Millorar l'experiència del visitant i treballar per la sostenibilitat són els grans eixos del capítol d'inversions.
Posar activitats més atractives per la gent i després fer-ho més sostenible ambientalment. Estalvi d'energia, calefacció, geotèrmia, ampliar la central hidroelèctrica que tenim amb els acords que tenim amb la Confederació d'Aigües del Ter i, per tant, poder generar encara una mica més d'energia que doni menys dependència a l'estació de l'energia no produïda per nosaltres. Bueno, són aquests tipus de coses.
Des del punt de vista de FGC, creuen que la petició de Queralbs de que no es podia complir era que s'obrís una porta a revocar la concessió si no hi havia acord en la Comissió d'Inversions i, de retruc, tots els actius passarien a ser de l'Ajuntament. També creuen que 30 anys és el termini òptim per amortitzar les possibles inversions.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem a les qüestions derivades de la campanya electoral. Oriol Junqueras relativitza les enquestes que pronostiquen mals resultats per Esquerra en les eleccions de diumenge. Ho ha dit a Olot en un míting on han assistit a centenars de persones i en el qual ha recordat que històricament els resultats han estat sempre millors dels que es preveia.
En l'acte també hi ha participat l'exconsellera Carme Forcadell, que ha amenaçat el govern central amb un nou referèndum.
Ens ho explica en Pere Ubach.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha visitat Olot aquest dimarts per donar suport als candidats gironins de la seva formació. El líder del partit ha destacat la història d'Esquerra Republicana, la qual ha dit que ha sobreviscut a les adversitats polítiques i que sempre s'ha sobreposat en favor del país, de la seva llengua i de la seva gent. Sobre la situació actual del país, Junqueras ha dit que amb el govern d'Esquerra Republicana s'ha aconseguit batre el rècord històric tant en exportacions com en inversió estrangera, en ocupació i sobretot femenina. En salut ha defensat l'increment de personal sanitari i en educació un augment del professorat. Malgrat tot, les enquestes no acaben de ser favorables per Esquerra. En aquest sentit, Oriol Junqueras diu que per experiència les enquestes sempre s'equivocaven amb Esquerra.
Jo sé que totes les eleccions que hem guanyat, i n'hem guanyat unes quantes, les hem guanyat malgrat que les enquestes juraven i perjuraven que nosaltres no guanyaríem. Per tant, com que som uns especialistes en contradir enquestes, diguem-ne, esperem que aquesta vegada també. I en tot cas, en part, ens correspon a nosaltres lluitar-ho tot, lluitar-ho fins al final, sabent que mai no hi ha un final, sabent que després d'aquesta campanya en ve una altra i després una altra, fins a la victòria definitiva.
En aquesta campanya electoral, Oriol Junqueras ha estat acompanyat d'exconsellers de la Generalitat com l'extitular de Drets Socials, Carme Forcadell, qui també va ser presidenta del Parlament de Catalunya durant el referèndum. Forcadell s'ha mostrat convençuda de que n'hi haurà una altra.
El president del govern espanyol, aquest que s'ha agafat 5 dies per reflexionar i no decidir res, va dir que compliríem la condemna sencera. I hem aconseguit reformar el Codi Penal, que deien que era impossible, perquè, és clar, si es traia el delicte de sedició, tornaríem o podríem tornar a fer un referèndum. I en això no s'equivocaven, perquè el tornarem a fer. El tornarem a fer i guanyarem.
L'acte principal d'Esquerra a la Garrotxa s'ha celebrat aquest dimarts a la sala del Torín d'Olot davant de centenars de persones. Hi ha assistit la cap de llista per Girona, Laia Canyagaral, acompanyada dels candidats garrotxins que formen part de la llista de la formació.
I també han passat pels ripollers perquè Esquerra Republicana ha fet una visita a l'Escorxador per defensar la inversió que s'hi ha de fer.
Els republicans defensen la infraestructura com a molt necessària no només per la tasca, sinó pel suport que dona a totes les petites explotacions ramaderes de la comarca.
Guido Sengerote.
Esquerra Republicana defensa la inversió apraulada per l'escorxador del Ripollès que estava prevista en els pressupostos de la Generalitat, tombats ara fa uns mesos. Els republicans creuen que infraestructures d'aquesta dimensió són essencials per comarques com el Ripollès i per tota la xarxa d'explotacions ramaderes de mida petita i mitjana, però sobretot de caire familiar, que hi ha en el seu entorn. Ho expliquen Anna Targa, número 5 dels republicans de Girona, i Sergi Albric, número 8.
Estructures com aquestes ja estaven contemplades en els pressupostos que ens varen tombar, però ara sortirem a defensar les estructures de petita i mitjana empresa rural. Això permet que hi hagi molt més relleu generacional, que les empreses que no siguin macroempreses puguin tirar endavant.
Hi ha una norantena d'explotacions de la comarca que poden venir a l'escorxador i per això és tan important defensar l'escorxador perquè és un tema de vertebració territorial. Vull dir que, per tant, si donem cobertura a aquestes explotacions, al final el que fem és que aquelles persones que es puguin dedicar al sector primari a la comarca puguin viure a la comarca i, per tant, puguin produir a la comarca i, per tant, diguem-ne, aquest sector diguem-ne, el mantenim viu i és un recolzament clar en aquest cas d'Esquerra Republicana, sigui de la institució que sigui, des del Govern de la Generalitat al Consell Comarcal cap a aquest conjunt d'explotacions.
De moment ja s'ha fet una inversió de 37.000 euros a l'escorxador i la prevista en els pressupostos, que era d'un milió, preveia fer reformes estructurals per millorar-ne la capacitat. Els republicans defensen que amb ells al govern aquesta inversió arribarà. També han tret pit per haver obert des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural línies d'ajuts per a escorxadors de baixa capacitat com aquest, que sacrifiquen fins a 2.000 unitats de bestiar major cada any.
Marxem ara cap a les Llosses. L'Ajuntament està treballant en la creació d'una escola pública. En aquest sentit, és una necessitat que sorgeix de les famílies del poble que fins a aquest moment s'estan desplaçant a altres municipis per portar els seus fills i filles en centres escolars. La proposta no només donaria resposta a la demanda d'aquestes famílies, sinó que també convidaria a d'altres a instal·lar-se a viure al municipi. Ens ho explica la Judit Lechon.
L'arribada de famílies que s'han instal·lat a les Llosses ha posat sobre la taula una necessitat i és la creació d'una escola pública per a poder oferir una formació continuada i de qualitat als infants, perquè no s'hagin de desplaçar fins a les poblacions veïnes. El projecte és una de les prioritats del consistori per a aquest mandat i ja ha començat a treballar-lo de la mà del departament. L'objectiu és que la futura escola de les Llosses pugui obrir entre els cursos del 2025 o el 2026 a Matamala. Marc Ràfols és regidor de l'Ajuntament de les Llosses.
Això és molta feina, això doncs, hi ha uns requisits del Departament d'Ensenyament que no són pocs, a més són feines que van a llarg termini, però estem treballant per mirar de poder obrir el 25-26. La veritat és que Matamala és un centre que és molt polivalent per nosaltres, perquè té la carretera a prop, hi ha espai per aparcar, té bosc de seguida. Altres alternatives no ens van convèncer ni a nosaltres ni al departament.
Paral·lelament, algunes famílies han creat un grup de criança, un espai d'ensenyament respectuós i amb contacte amb la natura que ja compta amb 14 infants de fins a 5 anys. L'ERA és el nom del grup, que se situa a l'espai que podria encabir l'escola en el suposat cas que el projecte tiri endavant. Elisa Perrano és del grup de criança.
Jo entenc que la gent que decideix viure en un lloc com les Llosses, doncs és important d'alguna manera poder oferir un espai que correspongui als nostres valors, no? I que els nens puguin córrer en llibertat d'aquesta manera per minut de preu, personalment.
El propòsit de l'Ajuntament i de les famílies de les Llosses és poder arrelar-se al territori i repoblar-lo. Per això la creació de l'escola és un projecte clau i necessari.
Esports, mig segle de futbol al Sant Pere Màrtir d'Olot. El club ha celebrat aquest abril els 50 anys des de la seva fundació l'any 1972.
Els últims han reunit antics jugadors, directius i tècnics del club que destaquen, sobretot, la gran evolució que ha experimentat el club.
Guillem Guardiola.
El Sant Pere Màrtir va ser fundat l'any 1972, però l'inici es remunta 4 anys abans en el primer partit de l'equip del barri durant la festa del Roser de Ridaura. De fet, el primer grup estava integrat per persones únicament del barri i que van trobar a Ridaura un espai on iniciar aquesta aventura plegats. En aquells inicis hi va ser present l'Antoni Pallàs, que, preguntat pels començaments del club, atribueix bona part de la seva creació a l'esforç de la família Costa.
Anàvem a missa de nou allà a Sant Pere Màrtir els dissabtes i després de la missa ens dèiem l'endemà allà on anàvem a jugar i què jugàvem. Entrenàvem en un camp que se'n deia el de l'Indelma, al principi, al capdavall de tot. Havien anat a jugar al camp del Casal Marià, que hi havia un camp de futbol. No tenien camp en aquells moments. Després, a darrere el camp de l'Olot, un camp d'entreno que hi havia, que ens canviàvem allà dintre d'uns tubos i després ja van venir aquí.
Durant els inicis del camp de futbol del barri, un altre dels futbolistes, Josep Maria Gúndez, recorda una anècdota molt significativa amb el treballador que va venir a col·locar un anunci al camp.
Va venir el del Coca-Cola a posar l'anunci, va posar el marcador allà aquella punta, em va dir, diu, no sou capaços de jugar-hi mai cap partit d'aquest camp. O sigui, fes-te una idea de com estava el camp. Vull dir, un camp de rocs a matar, no? Per sort es va equivocar i mira, hem estat aquí doncs 50 anys.
L'evolució experimentada durant mig segle ha sigut gegant, però si l'actual president del Joventut Sant Pere Màrtir s'hagués de quedar amb una sola cosa, Josep Coromina ho té clar.
D'aquests 50 anys jo destacaria sobretot el voluntarisme en què hi ha hagut per part de tots els col·laboradors. Comentar que l'accés al futbol d'èlit és directe. En aquests moments nosaltres tenim dos jugadors de futbol base que estan jugant de titulars en els seus respectius equips del Girona Futbol Club.
El president del Joventut, Sant Pere Màrtir, també destaca que la gespa artificial els ha ajudat i molt. Un club de més de 200 jugadors en una quinzena d'equips que no para de créixer, però que manté intactes tots els records en la seva memòria.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Tinc ganes de menjar-me una bona parrillada de carn, amb el seu llom, botifarra, galta, panxeta, i les seves patates fregides, allioli, amanida, i el seu pa amb tomàquet. Però, noi, sempre d'agafar el cotxe i sortir del centre d'Olot per poder-ho fer.
Què dius? Ara ja no. Ara ja pots menjar les millors parrillades, els entrepans de campió, les tapes més variades i tot el millor preu a Robi.
A Robi?
Sí, el nou bar-restaurant que es troba al carrer Sant Ferriol d'Olot, el número 18, ben bé al centre d'Olot.
Robi. Reserva taula al 872-21-61-40. Robi, el teu bar-restaurant. Per menjar com a casa.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, en Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Olot és conegut per moltes coses, però un dels seus atractius són els seus sants. Des de l'Ajuntament d'Olot et conviden a conèixer una miqueta més tota la riquesa artística i històrica dels sants d'Olot, amb les visites guiades al Triangle Sacre, visitant i descobrint l'església de Sant Esteve, el Santuari d'Altura i el Museu dels Sants. de 10 del matí a 2:15 del migdia. Pots participar i reservar plaça per als dies 18 de maig, 13 de juliol, 19 d'octubre o bé el 7 de desembre. Més informació a turismeolot.com.
Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
Bon dia, bona hora, són 8:45 del matí, ens posem al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, reconeix que no hi ha hagut cap problema des de l'arribada del grup de joves no tutelats a Sant Salvador.
Hem d'enviar un missatge de tranquil·litat, que estan aquí des de l'1 d'abril i de veritat que no ha comportat cap problema. A mi el que em va molestar una mica és que les formes amb què me'n vaig enterar, no? Me'n vaig enterar primer pels veïns, no pas pel mateix departament.
Diu que abans de l'1 d'abril es va reunir amb totes les parts implicades i que el compromís és que el grup de joves estigui a la Casa de Colònies fins al proper 31 de juliol. Mentrestant, FGC mana la pressa per renovar 30 anys la concessió de Vall de Núria després del principi d'acord de la setmana passada arribat amb l'Ajuntament de Caralps.
El president de la companyia alerta que hi ha passos administratius per fer i no volen que això passi factura al disseny de les pròximes temporades d'estiu i hivern.
Hi ha una sèrie de tràmits administratius que no podem obviar. En el nostre cas, el tràmit més llarg és l'aprovació per part del Departament d'Economia i la Comissió de Patrimoni. Ha d'aprovar aquest conveni. I això li donarem tota la pressa que puguem i farem les trucades que calguin, però se'ns estarem 3 setmanes, un mes i mig.
Oriol Junqueras relativitza les enquestes que pronostiquen mals resultats per Esquerra en les eleccions de diumenge.
Ho ha dit a Olot en un acte on han assistit centenars de persones i en el qual ha recordat que històricament els resultats han estat sempre millors del que es preveia.
Jo sé que totes les eleccions que hem guanyat, i n'hem guanyat unes quantes, les hem guanyat malgrat que les enquestes juraven i perjuraven que nosaltres no guanyaríem.
Esquerra Republicana també ha fet campanya al Ripollès, ha visitat l'Escorxador per defensar la inversió que s'hi ha de fer.
Els republicans defensen la infraestructura com a molt necessària no només per la tasca, sinó pel suport que dona a totes les petites explotacions ramaderes de la comarca.
L'Anna Targa és la número 5 per Girona.
Estructures com aquestes ja estaven contemplades en els pressupostos que ens varen tombar, però ara sortirem a defensar les estructures de petita i mitjana empresa rural. Això permet que hi hagi molt més relleu generacional, que les empreses que no siguin macroempreses puguin tirar endavant.
Són les 8:32. A les Llosses, l'Ajuntament està treballant en la creació d'una escola pública al municipi. El projecte sorgeix de la necessitat de les famílies que han arribat al poble que s'han de desplaçar a altres municipis per portar-hi els fills a les escoles. Així, doncs, es donaria resposta també a aquesta demanda i alhora convidaria noves famílies a instal·lar-se al municipi, ho diu en Marc Enràfols, que és el regidor de l'Ajuntament de les Llosses.
Això és molta feina, això doncs, hi ha uns requisits del Departament d'Ensenyament que no són pocs. A més, són feines que van a llarg termini, però estem treballant per mirar de poder obrir el 25-26.
Comencen les actuacions de millora de l'entorn del Parc Nou d'Olot. Aquesta primera fase consisteix en garantir la seguretat de l'espai actuant en l'arbrat i les instal·lacions de la zona.
Aquest projecte suposa una inversió de 150.000 euros procedents del fons Next Generation.
L'Ajuntament de Montagut i Oix preveu renovar la tarifa de l'aigua i fer pagar més a aquelles persones que facin un consum anormal o abusiu.
Paral·lelament, des del consistori també s'està fent un estudi per tal de fer una normativa d'ús de l'aigua en temps de sequera.
Sobre la convocatòria per demanar els ajuts de menjador i de transport escolar per al pròxim curs,
que es podran demanar fins al pròxim 31 de maig.
I aquest dimarts els ripollesos i ripolleses han tingut l'oportunitat d'adreçar-se a la síndica de Greuges de manera presencial, ja que ha ofert atenció individual i personalitzada al casal cívic de la Devesa del Pla. Per cert, que les queixes sobre els serveis bàsics continuen estant a l'ordre del dia. En matèria esportiva, protagonista el Sant Pere Màrtir. Mig segle de futbol en aquest barri d'Olot.
El club ha celebrat aquest abril els 50 anys des de la seva fundació l'any 1972. Els olotins han reunit antics jugadors, directius i tècnics del club que destaquen, sobretot, la gran evolució que ha experimentat el club.
En Josep Maria Gondet ja hi era quan el club va néixer.
Va venir el del Coca-Cola a posar l'anunci, va posar el marcador i aquella punta, em va dir, diu, no sou capaços de jugar-hi mai cap partit d'aquest camp. O sigui, fes-te una idea de com estava el camp. Vull dir, un camp de rocs a matar, no? Per sort es va equivocar i mira, passar d'aquí doncs, 50 anys.
I avui sentirem la història de l'Andrea Torrijo, que és l'única dona que arbitra futbol a la Garrotxa.
Assegura que l'arbitratge femení es continua infravalorant i que les actituds i comentaris masclistes no han desaparegut en absolut. Torrijo demana que més dones s'atreveixin a fer el pas i decideixin ser àrbitres.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
S'aixeca l'emergència per sequera al Ter Llobregat, on es relaxen les restriccions a 202 municipis. La marxa enrere en el pla de sequera arriba gràcies a les pluges i afecta uns 6 milions de persones de 202 municipis, principalment a l'àrea de Barcelona, ho anunciava la Patrícia Plaja, la portaveu del govern.
Anunciar que l'augment de reserves ens permet modificar a la baixa les restriccions que hi ha hagut els darrers 3 mesos. Més infraestructures hídriques, l'augment de producció d'aigua regenerada i dessalada, la reducció dels consums i la pluja. Finalment, la pluja ens permet, doncs, sortir de l'emergència i aixecar part de les restriccions.
PSC, Esquerra i Junts Més no concreten pactes i deixen la governabilitat en l'aire en el debat, l'últim d'aquesta campanya electoral que s'ha vist a TV3 aquest vespre passat.
Descarten pactar amb l'extrema dreta en un debat centrat en sequera i finançament, on Illa ha anunciat que, si governa, posarà trapero al capdavant de la policia.
Atenció, perquè aquest dijous és l'últim dia per enviar el vot per correu abans de les eleccions del 12M.
Les persones que l'hagin sol·licitat ja no podran votar de forma presencial a la mesa i tenen fins al dia 9 de maig per fer efectiu el vot.
La bretxa salarial baixa tan a poc que trigarà 20 anys a desaparèixer en llocs directius.
Un informe que fa anualment EADA i la consultora X analitza la bretxa salarial entre homes i dones i també la presència femenina en llocs de direcció.
A la pàgina internacional, Israel ocupa el pas de Rafah i interromp l'entrada d'aigua d'ajuda humanitària a Gaza.
L'exèrcit israelià bombardeja l'est de Rafah i mata almenys 18 persones mentre continuen sense gaires expectatives les negociacions per un alto al foc.
A Ucraïna deté dos coronels acusats de pertànyer a una trama russa per matar a Volodymyr Zelensky.
Kiev anuncia la desarticulació del suposat complot rus al mateix dia que Vladimir Putin pren possessió com a president de Rússia per cinquena vegada.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem al temps, tenim el cel mig encapotat, veiem algunes ullades de sol, però costa fer net a nivell temperatures.
Doncs ens llevem un grau positiu a Vall de Núria, 4 a Das, 5 graus a Molló, 7 a Ribes de Freser, 8 graus a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau i Camprodon, 9 a Olot, a Mieres, a Ripoll i a Vic, 10 a Castellfollit de la Roca i Anglès, 12 graus a Girona, 13 a Banyoles, 17 graus a Roses i 18 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Després de les pluges d'ahir, que van ser abundants a gairebé tot arreu, més febles cap a l'Alt Empordà, doncs bé, molta humitat, bancs de boira, fresca, temperatura sota zero, alta muntanya o Pirineu, va tornar a nevar al vespre alguns sectors del Ripollès i de la Cerdanya, poca cosa, però bé, destaquem aquesta pluja amb pedra, amb calamarsa, a la comarca d'Osona sobretot, a Vic mateix tot ben blanc, Roda de Ter, Manlleu, Orís, també cap al sud d'Osona, cap al Brull, van caure 25 litres per metre quadrat a Vic, també al Brull, van caure 20 litres a Canet d'Adri, quantitats de 13 a Olot, 14, 15, per exemple, a Viladrau o a Manlleu. Una pluja, doncs, benvinguda a Osona, tot i que va anar acompanyada d'aquesta pedra o calamarsa abundant. Per tant, refresca després d'aquestes tempestes, dia de sol i a la tarda nuvolades. Després del matí i migdia amb sol, creixeran nuvolades i a l'interior doncs, pot arribar a caure una gota cap a Osona, el Ripollès, ben poca cosa. Avui no preveiem tempestes, no preveiem cap pedregada i els núvols de la tarda a gairebé tot arreu passaran de llarg sense pluja. Les temperatures una mica més altes de dia, més valors per sobre dels 20 o 22 graus. Demà i demà passat anirà pujant cada cop més la temperatura, encara alguna boira matinera, i per tant ja passaríem dels 25 graus a partir de divendres. Destaquem el cap de setmana, que pot ser càlid o molt càlid, amb sol, alguns núvols diumenge, i la temperatura que podria sobrepassar dels 27 o 28 graus ben bé.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
5 minuts més! Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la Vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos... Sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Ara probablement ja no es fa, però històricament era habitual fer una marxa a la recerca de llenya quan s'acostava l'hivern. Aquest és l'esperit de la marxa llenyataire de les preses, que tindrà lloc aquest diumenge amb sortida a 8:15 a.m. Un dels membres de l'organització dels Enfilats és en Jordi Puigverd. Jordi, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Es manté viva la tradició d'anar a buscar llenya a determinats mesos de l'any?
No, es pot dir que quasi està... s'ha perdut, tot i que fa uns anys es va fer una tallada d'arbres a dalt a Xenac i es va baixar llenya per la gent que volgués venir buscant-ne del poble.
Explica'ns una mica d'on ve aquesta tradició, d'on ve aquesta marxa llenyataire que organitzeu aquest cap de setmana.
Ve del grup del nostre dels Enfilats, que varen començar fa 13 anys a caminar, i allò que ens vam anar animant i vam dir, ostres, podríem provar... organitzar una marxa popular, i van posar el nom de llenyataires perquè abans es peixava llenya de dalt al baixador fins a baix i van dir que li posarem aquest nom. I des de llavors van començar en petit format, com una caminada molt familiar, i hem anat creixent amb el temps de mica en mica.
És una caminada apta per tothom, perquè veiem que són aproximadament uns 15 quilòmetres amb un desnivell aproximat d'uns 600 metres.
Sí, jo crec que sí, vull dir, una mica de forma física, i si has anat a caminar una mica durant l'any i així, és una caminada que tampoc és competitiva, és al contrari, és per descobrir l'entorn que tenim, realment que tenim un entorn magnífic, i a més, amb el temps que ha fet, que gràcies que ens ha plogut una mica, tenim un espai molt verd i molt bonic, i les previsions que he sentit ara fa poc, que el temps també ens acompanyarà, jo crec que animo tota la gent que s'apunti diumenge, que disfrutarà De la nostra companyia, de l'entorn i de tot plegat.
De fet, l'entorn en un moment absolutament immillorable, ha plogut, per tant, els colors se tornen a lluir, oi?
Oh, i tant. I s'agraeix molt, vull dir que encara aquesta setmana ha fet un parell de plogudes, i també el que realment penso jo que està ideal per anar caminant. Nosaltres el divendres passat vam anar amb un company a mirar una mica el terreny com estava, i realment no està allò empapat, està correcte per caminar, i realment... aprofitar, que pot ser un dia realment molt, molt bo.
Jordi, aquelles persones que estiguin interessades a assistir-hi, què han de fer?
Nosaltres no tenim les inscripcions online, cal que es presentin a partir de les 7, nosaltres començarem les inscripcions a 8:15 a.m. i donarem la sortida. D'aquest any tindrem una mica més, deixarem una mica més, perquè com que hi haurà gent que poder... hauran tocat a la taula electoral, van de suplent, vull dir, els hi donem també una mica més de marge, fins a 8:45 o entre 1 i 2, no sortirà l'últim el representant del grup, que serà el que tancarà la sortida.
Perfecte, doncs Jordi Puigverd, membre dels Enfilats, l'entitat organitzadora, juntament amb el Centre Cultural de les Preses, d'aquesta marxa dels llenyataires de les Preses, que tindrà lloc aquest diumenge a partir de 8:15 a.m. Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i a veure si el temps acompanya. Una abraçada, bon dia.
Puc dir només un petit incís?
I tant.
Només donar gràcies a l'Ajuntament de les Preses, a tots els col·laboradors que tenim i venen ajudada del grup, i també els petits comerços que també ens han ajudat que puguem portar a terme aquesta marxa. I a vosaltres també, per la difusió que n'heu fet, moltes gràcies per tot, molt agraït.
Doncs gràcies a vosaltres. Que vagi bé, Jordi, bon dia i bona hora.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
L'actualitat no s'atura, són 9:15. Comencen les actuacions de millora a l'entorn del Parc Nou d'Olot.
Olot Mits patrocina la notícia mediambiental del dia.
Aquesta primera fase consisteix en garantir la seguretat de l'espai actuant en l'arbrat i en les instal·lacions de la zona. Aquest projecte suposa una inversió de 150.000 euros procedents dels fons Next Generation, Gerard.
El Parc Nou és un espai emblemàtic de la ciutat que fa temps que des de l'Ajuntament d'Olot volen renovar i millorar. Aquest dilluns ha començat la primera fase de les actuacions de millora. De moment el que s'ha fet és retirar diverses branques d'algun dels arbres a prop de la Torre Castanys, que podien suposar un perill. També es duran a terme accions d'adequació de camins, restauració de mobiliari, instal·lacions del parc, i s'instal·larà nova lluminària LED en alguns fanals, entre d'altres. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniel Sellabona, explica que les actuacions en l'arbrat es reprendran de cara al juny, ja que ara, a la primavera, és el moment de rebrot.
Aquelles que va identificar aquest informe que eren més urgents, i després es farà un parèntesi quan hàgim solucionat aquestes que són més de caràcter més urgent, i després es tornaran a reprendre aquestes feines o aquestes tasques a finals de juny, que és quan podem tornar a treballar amb els arbres i que no els afectem, perquè ara doncs, és el moment de rebrot, no?, de primavera, i per tant ara fem ben bé aquelles que són indispensables, que s'han de fer sí o sí, que s'han començat a fer aquestes setmanes, i les continuarem amb la resta a partir de finals del mes de juny.
Abans de començar tots aquests treballs es va fer un informe sobre l'arbrat de la ciutat per valorar el risc que suposava. Aquestes actuacions suposen una inversió de 151.489 euros que venen dels fons Next Generation.
Un fons europeu, un fons que el que permetia era començar a fer aquestes obres de millora, se'ns va concedir en una part, no per la totalitat, per tant no és una actuació que acabarà completada en aquests mesos, sinó que és una primera fase del que nosaltres esperem poder seguir desenvolupant doncs, els pròxims mesos, els pròxims anys, per poder donar aquest bon estat al Parc Nou que pensem que es mereix.
Aquesta serà la primera fase que seguirà durant el juny i que, segons l'Ajuntament, s'hauria d'acabar a finals d'estiu. L'objectiu és poder executar tasques de millora any rere any per conservar el Parc Nou de la millor manera possible i millorar l'ús públic d'aquest espai.
L'Ajuntament de Montagut i Oix vol controlar el consum de l'aigua.
L'Ajuntament de Montagut i Oix preveu renovar la tarifa de l'aigua i fer pagar més aquelles persones que en facin un consum anormal o abusiu. Ho explica el seu alcalde, Lluís Abel.
Pot ser només elevada pels consums que es consideren normals o que l'Agència Catalana o els organismes internacionals diuen que són els bases que ha de tenir, però sí que pensem que els abusos, els excessos de determinats consums que no es consideren d'ús d'habitatge, aquestes persones o habitatges sí que ho han de pagar.
Mentrestant, des de l'Ajuntament se segueix treballant per aconseguir subvencions i trobar nous punts de captació d'aigua.
Hem donat una subvenció per una captació nova a la zona dels terrenys del camp de futbol. Després també hi va haver una captació que va gestionar el SIGMA, conjuntament amb els ajuntaments de Sales, Argelaguer, Tortellà, Sant Jaume i nosaltres, que agraeixo que ens hagin pogut donar suport tècnic i d'elaboració del projecte per veure si podem trobar un punt de captació perquè pugui desestressar la captació del Gomarell.
Per ara el consistori està fent un estudi per determinar quins són els consums d'aigua que s'estan fent al poble. L'objectiu, segons l'alcalde, és fer una normativa que estableixi com s'ha de fer servir l'aigua en temps de sequera, i es té previst que aquells que gastin més del compte d'entrada se'ls notifiqui.
S'obre la convocatòria per demanar els ajuts de menjador i de transport escolar per al pròxim curs a la Garrotxa.
Tot i que encara falta poc més d'un mes perquè els estudiants donin per acabat un nou curs escolar, les famílies ja ho volen deixar tot enllestit pel pròxim curs. De fet, el Consell Comarcal de la Garrotxa ja ha obert la convocatòria per demanar els ajuts de menjador i de transport escolar. Aquests ajuts, que els pot demanar tothom, es podran presentar fins al pròxim 31 de maig. Des de l'ENS comarcal destaquen que és important recordar que les sol·licituds s'han de fer per família, independentment del centre educatiu. El cap de l'àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa és Pep Compte.
Portar presencialment aquí al Consell Comarcal, o un cop omplert es pot portar doncs, també al doncs, mateix centre. El que passa que el centre el que fem és que mirem que només siguin els centres de fora d'Olot i els alumnes de l'IAGREDA que venen de... que no viuen a Olot. Vull dir que entenem que la gent d'Olot pot venir fins aquí al Consell Comarcal doncs, a portar-lo.
Per fer-la, qualsevol persona se la pot descarregar de la pàgina web o la pot anar a buscar a la secretaria del mateix centre escolar o al Servei d'Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa. A més, per facilitar la gestió, es mantenen totes les sol·licituds de transport de l'any passat, amb alguna excepció.
Totes les sol·licituds de transport doncs, es mantenen les que s'havien fet l'any passat, per tant entenem que tothom doncs, continua i només s'han de fer de noves en el cas de que alguna família doncs, passi de primària a secundària o de quart d'ESO doncs, a cicles formatius o bé a batxillerat que hi hagi, o que hi hagi alguna modificació en la sol·licitud que va fer l'any passat. Vull dir que, però si tot es manté igual que l'any passat doncs no cal que faci res, que nosaltres doncs, ja entenem doncs, que la sol·licitud vigent doncs, encara continua.
A més, des del Consell Comarcal de la Garrotxa també tenen previst desplaçar-se a alguns centres de fora de la ciutat per resoldre possibles dubtes i problemes que puguin tenir els pares i mares.
Gràcies, Natàlia Moreno. Per cert, la síndica de Greuges visita el Ripollès, Judit Lechón.
La síndica de Greuges ha estat a Ripoll per atendre les demandes de la població. En total ha rebut 15 videotrucades i s'ha assegut amb una desena de persones més, totes elles cercant una resposta davant de qualsevol queixa que tinguin sobre temàtiques diverses, la majoria centrades en la manca de diàleg per part de l'administració. Les visites presencials s'han dut a terme al Casal Cívic i Comunitari de la Devesa del Pla. Mireia Viadés, tècnica de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.
La Sindicatura de Greuges està oberta a tothom, poden venir a la seu, però per nosaltres és molt important també acostar-nos al territori, per això fem aquests desplaçaments. Aleshores, doncs, qualsevol demanda que tinguin, qualsevol necessitat, estarem encantats de rebre'ls per poder-los atendre.
En termes generals, la síndica atén demandes referents a actuacions de l'administració pública, però també d'empreses que presten serveis de subministrament com aigua, llum i gas.
I aleshores les demandes són sobre diferents temàtiques que van des de demandes de consum, subministraments, elèctric, gas, telefonia, però també queixes en relació a les actuacions de l'administració pública, ja sigui o bé de serveis socials o també de tributs, de l'àmbit de salut.
La síndica és la porta d'entrada a la resolució de les peticions de la població. No sempre es poden resoldre les demandes amb una primera presa de contacte, sinó que posteriorment la institució treballa cada cas en particular per cercar una solució.
A veure, sí que és cert que a vegades no podem solucionar la demanda concreta de la persona, però aquí el que es trobaran és algú que els escolta i a partir d'aquí doncs, el que fem és una valoració del cas que planteja i aleshores des de la institució s'estudia per veure si podem demanar informació a l'administració i a partir d'aquí fer les recomanacions que corresponguin.
Acostar-se a la ciutadania és un dels seus objectius principals, per això la síndica de Greuges ofereix atenció presencial. De totes maneres, sempre es poden fer arribar les queixes a través dels seus canals de comunicació, per telèfon, correu electrònic o a través del portal web.
9:15. Anem als esports. L'Andrea Torrijo és l'única dona que arbitra futbol a la Garrotxa, Guillem.
L'arbitratge femení a Catalunya només representava el 2% del total l'any 2008, amb 51 dones àrbitres. Una xifra que s'ha anat incrementant amb el pas del temps, fins que l'any passat es van registrar 116 dones àrbitres, que representaven el 6% en el futbol català. Als camps de futbol de la Garrotxa només hi ha una dona que s'encarregui de fer complir les regles del joc. L'Andrea Torrijo té molt clar què es necessita per ser àrbitre.
Jo crec que valentia, i t'ha d'agradar, o sigui, has de creure molt en tu, és un món l'arbitratge que està no mal vist, però si no, ja és difícil de per si, crec que si no home també costa i has de fer una evolució, imagina't sent dona que ja el futbol femení està mal vist o costa més de veure'l, doncs l'arbitratge costa molt més de veure'l.
L'Andrea Torrijo no s'hauria imaginat mai acabar vestint la samarreta arbitral. Va començar a jugar a futbol quan tenia 6 anys, incentivada per la seva germana, i fa només 5 anys va decidir acceptar la proposta del seu pare, que havia vist un anunci per començar un curs d'àrbitre. L'Andrea xiula partits de base i amateurs fins a quarta catalana. Assegura que els comentaris masclistes no han desaparegut en absolut i que l'arbitratge femení continua infravalorat.
Hi ha reaccions rares, comentaris raros, o sigui, estic jo en el vestidor, em veuen i fan comentaris, ai, és una noia, no sé què, i sí que sento que a vegades tinc menys credibilitat per ser noia. Al principi, molts dels comentaris que jo rebia, era una nena de 14 anys, alguns comentaris com, vés a jugar a nines, no pinta res aquí, vés a rentar, dedica't a una altra cosa, sí que encara ho escoltes, però ja no tant, i si ve d'un comentari és més de mares o noies.
L'Andrea Torrijo fa una crida a que més dones decideixin fer el pas i passin a convertir-se en un gran exemple d'empoderament. Un pas difícil, però valent, per impartir justícia i igualtat dins i fora del camp.
Ripoll es prepara per la seva festa major i els tornejos de pàdel i tenis a Sant Eudald han tornat a ocupar les pistes de l'agrupació esportiva del Ripollès.
Festa major de Ripoll també és sinònim de tornejos de pàdel i tenis. Un any més, l'agrupació esportiva del Ripollès ha dedicat les jornades prèvies a la festivitat a organitzar l'Open dels dos esports que es practiquen a les seves pistes. Enguany, el torneig de pàdel ha arribat a la seva 8a edició i el de tennis a la segona. Dues competicions esportives que tenen l'objectiu de promocionar l'activitat en un ambient lúdic i festiu. En pàdel, el podi el van coronar Marc Colillas i Manel Galiano en masculí A. Lluís Zapata i Eduard Coromina van imposar-se en masculí B i els triomfadors en la fase final del grup C van ser Oriol Serrano i Biel Gomis. Montse Fons i Judit Rodríguez van endur-se el gran premi a casa després de guanyar en categoria femení B, igual que ho van fer Caral Torres i Maria Fabregó del grup C. Jaume Vives és el vicepresident de l'AER.
Des de l'any passat fem opens de tennis i de pàdel. Es va començar a fer només opens de pàdel. Des de l'any passat tenim els opens de tennis i de pàdel. Els de tennis són en categoria individual. Fem tres categories. Categoria sènior o absoluta, la categoria sub-14, que és per nens i nenes de menys de 14 anys, i la categoria de més 55. I pel que fa a pàdel, sempre en parelles i també igual diferents categories en funció del nivell.
En aquesta segona edició d'Open de tennis, Marc Roquer es va imposar la categoria sènior, Josep Pàrrega en més 55 i Núria Fernández en sub-14. Des de l'agrupació celebren la bona acollida que té cada any i asseguren que amb dos tornejos continuaran sumant edicions.
Gràcies, Paula Sayago. Ho deixem aquí. Que tingueu un bon dia i tornem demà.